Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 18 graus de temperatura en aquests moments a Móra d'Ebre. Benvinguts a l'hora 14, aquest informatiu del migdia a Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Josep Maria Tost, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, ha assegurat en declaracions a la cadena SER que el CROSS o el propietari dels terrenys s'ha de fer càrrec de la neteja d'aquests 5 nous punts contaminats que s'han trobat a Flix. Amb aquesta notícia, amb la reacció pel que fa a les declaracions que escoltàvem ahir de la secretària del CROSS, Teresa Conesa, obrim a l'hora 14. Avui és dimarts, dia 7 de febrer, i aquests són la resta de titulars del dia. Andreu Prunera.
El Consell de Seguretat Nuclear decideix aquesta setmana si allarga la vida útil de la central nuclear de Santa Maria de Garoña fins al 2031. El president del CCN compareixerà al Congrés dels Diputats avui per donar-ne més detalls. L'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya reclama al Parlament que aprovi una llei amb les compensacions que les empreses de parcs eòlics han de pagar anualment als ajuntaments per compensar els efectes negatius que tenen els aerogeneradors. I les fortes ventades de diumenge van acabar amb un dels símbols emblemàtics del municipi d'Ascó. L'aube de la plaça del riu es va partir pràcticament per la meitat a causa de les fortes ratxes de vent de fins a 110 km per hora. D'altra banda, la benissanetana Ingrid Pino s'ha proclamat subcampiona de Catalunya absoluta als 1.500 metres, amb un temps rècord en la seva marca personal, i les atletes del Club de Twirling de Móra la Nova es fan amb 5 primers llocs en la primera fase de dansa del Campionat de Twirling de Catalunya, que es va disputar diumenge a Móra la Nova.
Gràcies, Andreu. La 1:52, comença l'hora 14. Doncs bé, com dèiem, comencem fixant-nos un dia més en Flix. Josep Maria Tos, el director de l'Agència dels Residus de Catalunya, ha assegurat, ho feia en declaracions a la cadena SER, que el CROSS, o bé el propietari dels terrenys, ha de fer càrrec de la neteja d'aquests 5 nou punts contaminats que s'han trobat a Flix. L'Ajuntament assegurava fa unes setmanes que aquests focus es troben fora de la planta del CROSS i alguns extraballadors de la companyia els van assenyalar com a indrets on es van fer abocaments incontrolats durant els anys 60 i 70. I tot plegat, doncs, arriba després de les declaracions d'ahir de Teresa Conés en aquesta emissora, la secretària general del CROSS, que assegurava que l'empresa no es faria càrrec d'aquells punts contaminats que s'han trobat fora de terrenys de la química de Flix, si és que no es demostra que el CROSS n'ha estat el causant. Tost assegura que en les properes setmanes s'analitzaran els punts amb georradars perquè la contaminació podia trobar-se al subsol, i també assegura que la normativa deixa molt clar, però, qui s'ha de fer càrrec de la neteja.
Evidentment, hem de veure en el terreny on estan i si hi ha residus, de quin tipus de residus, i com diu la llei de residus catalana, com diu la normativa, perdó, se'n fa responsable, primer, el causant i, segon, el titular del terreny. Val? Per tant, primer cal fer aquest anàlisi de què és el que hi ha i com actuarem.
Tost no descarta, però, que si no se'n treu l'entrellat, l'Agència de Residus de Catalunya pagui els treballs de forma subsidiària. I el Consell de Seguretat Nuclear decidirà aquesta mateixa setmana si allarga la vida útil de Santa Maria de Garoña fins a l'any 2031.
Aquesta central nuclear a la província de Burgos és la més antiga de tot l'estat i porta 4 anys inoperativa. El ple del Consell de Seguretat Nuclear es reuneix demà dimecres per debatre si autoritza a Garoña per operar 15 anys més, fins al 2031. Si la votació és favorable, s'obrirà la porta a que totes les centrals puguin operar més enllà dels 40 anys de vida útil i arribar almenys fins als 60. Tot i això, el vistiplau del Consell de Seguretat no serà definitiu per reobrir Garoña, ja que després serà el govern del Partit Popular que haurà de donar l'autorització última a la central per poder seguir operant. I després, en última instància, ja l'empresa Nuclenor, formada per Iberdrola i Endesa, haurà de decidir si assumeix les inversions que el Consell de Seguretat li exigirà per tornar a obrir aquesta central nuclear de Santa Maria de Garoña. Avui dimarts, a més, està previst que el president del Consell de Seguretat Nuclear comparegui al Congrés dels Diputats per donar més detalls sobre el futur de la central nuclear de Garoña.
I I encara en matèria energètica, l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya reclama al Parlament que s'aprovi per llei les compensacions que les empreses dels parcs eòlics han de pagar anualment als ajuntaments per tal de compensar els efectes negatius que poden tenir els aerogeneradors a cada municipi.
Ara per ara, cada ajuntament sol tenir un conveni bilateral amb l'empresa elèctrica del parc eòlic que estableix les compensacions que l'empresa facilitarà a l'ajuntament. En moltes ocasions, però, aquesta aportació es dedueix de fórmules complexes que van en funció de la quantitat d'energia que ha produït cada aerogenerador i que solen afavorir les companyies, fins al punt que de vegades no arriben a pagar ni 5. Un fet que ha portat als ajuntaments, com ara els de Móra d'Ebre, el Batea o la Fatarella, a iniciar contenciosos contra les empreses eòliques. Per evitar aquestes situacions, el vicepresident de l'Associació de Municipis Eòlics i alcalde de Gandesa, Carles Luz, demana que s'estableixi un cànon per llei pel qual les empreses hagin de pagar una xifra als ajuntaments per cada megawatt que tinguin instal·lat dins el seu terme municipal.
Finalitat de que això faci cap a les arques de l'Ajuntament, que servisca per arrelar la gent al territori, que servisca per generar ocupació i que aquests diners pues, facin cap al desenvolupament econòmic i social de cada municipi i al seu conjunt del territori. Aquesta és la reivindicació que estem portant des de l'AMEC.
Des de l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya ja s'està negociant amb els diferents partits del Parlament per tirar endavant la nova llei en els propers mesos i que seria similar a les que ja funcionen en altres comunitats com ara el País Valencià o bé Galícia.
I les fortes ventades d'aquests últims dies, la del diumenge, va acabar amb un dels símbols emblemàtics del municipi d'Ascó. L'aube de la plaça del Riu es va partir pràcticament per la meitat a causa de les fortes ratxes de vent que van arribar als 110 km per hora al municipi.
L'arbre donava ombra a la plaça del Riu i estava envoltat per un banc des d'on es podia observar el riu Ebre al seu pas per Ascó i que a més va resultar malmès per la caiguda parcial d'aquest aube. El barquer Vicent Viernes va plantar aquest arbre a mitjans del segle XX a la façana fluvial del municipi i era considerat un dels símbols d'Ascó. L'Ajuntament, però, ja ha anunciat que no es podrà salvar la resta de l'arbre i que una empresa s'encarregarà en els propers dies de retirar-lo, aquesta part que s'ha mantingut en peu. Tota la llenya de l'emblemàtica aube es cremarà a la foguera del proper Sant Antoni amb un emotiu comiat al ritme de la tradicional jota del municipi d'Ascó.
La 1 i gairebé 58 minuts, obrim ja la plana esportiva. I avui hem de parlar de la benissanitana Ingrid Pino. S'ha proclamat subcampiona absoluta de Catalunya en els 1.500 metres amb una marca de 4 minuts i 28 segons, que suposa, a més, la seva millor marca personal.
Ingrid Pino, amb només 22 anys i després d'una sortida d'una llarga lesió, viu, a més, un dels moments més dolços de la seva trajectòria. I tot just la setmana passada es penjava la medalla de plata als 800 metres al Campionat de Catalunya de categoria promesa i l'or en els 1.500 metres promesa. I el pròxim repte, a més de la benissanetana, serà aquest cap de setmana, a Madrid, als Campionats d'Espanya en la categoria de 1.500 metres llisos.
Mentre que les atletes del Club de Twirling de Móra la Nova s'han fet amb 5 primers llocs amb la primera fase de dansa del Campionat de Twirling de Catalunya que es va disputar el passat diumenge a Móra la Nova.
9 clubs de twirling d'arreu de Catalunya van participar aquest cap de setmana en la primera fase de dansa del campionat de twirling. En total, hi van competir 140 atletes amb un pavelló esportiu ple de gom a gom, on hi van assistir més de 400 persones. El resultat va ser satisfactori per les atletes locals, que es van fer amb 5 primers llocs, una segona posició i 3 tercers llocs, amb l'actuació destacada del grup de dansa júnior. Uns resultats molt positius, ja que el campionat és puntuable per poder participar al campionat de twirling d'Europa en la modalitat de dansa que es disputarà al mes d'abril a Croàcia.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
Fins aquí l'hora 14, nosaltres hi tornem a les 7:50 minuts, a l'informatiu de l'hora 25 amb l'Andreu Prunera i la ràdio continua com sempre a la cadena SER i aquí a radiomoradebre.cat on podran trobar aquestes notícies i els continguts que hem generat al llarg del dia. Fins demà.